cosa és bona és que l'Àlex Gorina sona.
I a més a més, que tenim una presència molt 60s en aquest programa d'avui, doncs directament flipem, perquè ara la música que posarem... Bona nit.
Bona nit.
Amigues, amics, Virgili i companyia. Posarem una música que no és la de la pel·lícula que parlarem, però hi té una relació directa.
Què passa? Això és la Dolce Vita, no?
Efectivament. Està clar, Nino Rota, eh? Bé, és que en realitat la pel·lícula La Gran Belleza, La Grande Bellezza, de Paolo Sorrentino, és una pel·lícula que en certa manera recupera alguns dels inputs de la Dolce Vita de Federico Fellini amb un personatge que interpreta... No, però surt gairebé un Marcello Mastroianni, que és Tony Servillo, enorme actor, sí, a qui s'ha de sentir en versió original, per cert, que interpreta el paper de Gambardella, que és un personatge de l'alta societat cultural, de la Goig Divin, per entendre'ns, una mica frustradet, una mica com el Marcello Mastroianni, que es dedica a passejar-se per tots els ambients de moda, a la page, per entendre'ns, de Roma, en l'actualitat, no? Una mica el que feia Marcello Mastroianni era la Dolce Vita, no? És l'observador constant d'aquesta Babilònia romana plena d'artistes, gent del cinema, gent del glamour, gent del papier couché, gent de la política, Berlusconi...
I què vols, fer-li un homenatge?
No, el que fa és una visió de conjunt. Una mica... Ettore Scola va fer unes pel·lícules, sí, com La Terraza, per exemple, que també eren un pica-pica, no?, de frases trobades, de situacions, de monuments, de situacions típiques, de terrats, de pasta xuta, de sentències vaticanes, de, en fi, de món profà i de món sagrat. En definitiva, el lloc que identifica no només el cosmos de Roma, ciutat, sinó de la seva gent, del cinema italià més hiperclàssic,
no?
A dia d'avui. Llavors, és una pel·lícula que té punts frustrats, però bàsicament el que té és una... És un no parar. És a dir, és que no pares. És com Gargantua i Pantagruel. No pares de menjar coses magnífiques.
La Dolce Farniente.
Si això és excessiu per tots vosaltres, us proposo una cosa més realista, més sud-americana.
Vinga. Que, per cert, Gorina, tu amb tots aquests trabalengües i em fas, no m'ha quedat clar si t'ha agradat o no, eh?
M'ha agradat. Però a veure, obra mestra no.
D'acord, passem pàgina. La Jaula d'Oro...
La Jaula d'Oro va guanyar...
De Diego Quemada.
Efectivament, Diego Quemada Díaz, el nou complet, per entendre'ns, ve a ser la pel·lícula que pren el relleu d'Eli, que us vaig recomanar fa dues setmanes i que ja no faran lloc. Home. Perquè veu fer tant cas de la meva recomanació que no ha anat ningú.
Sí, ara s'ha de culpar a tots dels seients del cavallet elèctric.
També. Com deien en l'Evangeli o a la Bíblia, no sé on, només que hi hagi tres persones que vagin, jo salvaré Sodoma i Gomorra de la perdició. I no van...
Sodoma i Gomorra, qui la volia salvar?
Bé, aquesta és una pel·lícula de tres joves mexicans que intenten passar la frontera acompanyats per un indígena de Chiapas. El problema és que aquest viatge que fan són realment preadolescents, són gairebé nens, no? És un viatge hiperdramàtic, una supervivència dificilíssima, unes condicions infrahumanes total, un retrat de país deplorable, absolutament el país. No, el retrat, evidentment, la pel·lícula està molt bé, no? Però el que és tremendo és veure que on hi hauria d'haver la solidaritat inicial d'aquests tres nois i l'indígena, doncs no hi és, perquè també hi ha diferències, racisme i tot plegat. No diré com acaba la cosa, però t'acabes d'adonar que a vegades, si els mateixos supervivents o els que estan patint les conseqüències de la societat són capaços de reproduir els esquemes que els han fet uns indigents i uns pàries de la Terra, no m'estranya que tot vagi com vagi, no?
Doncs tot són males notícies.
Qui estigui lliure de pecat, que llenci la primera pedra. Però la pel·lícula està molt bé, eh?
La pel·lícula ens agrada, es diu La Jaula d'Oro, de Diego Quemada, i tothom a veure-la, eh? No fou com a Meli.
Ara que si de ficció esteu fins al capdamunt, us ofereixo un bon documental.
Plot for peace
vol dir
un plot, un guió, un pla, un trama per la pau,
no? Qui ens havia de dir que un director madrileño, que es diu Carlos Agulló, que s'associa a una directora sueca que es diu Mandy Jacobson, i que es busquen coproductors en sis països que estan a les antípodes, és a dir, un país és Angola, l'altre és Cuba, l'altre és la República Dominicana, una mica de Sud-àfrica, etc. Acabarien aconseguint localitzar i interrogar a un personatge que tenia un pseudònim que era Monsieur Jacques i que en realitat es diu Jean-Yves Olivier i que era un home de negocis enviat pel govern francès d'amagat. Si t'agafen, negarem que et coneixem, per entendre'ns, no? Garbo l'espia, no?
I devien pagar pasta o alguna cosa.
Sí, sí, evidentment, evidentment, no? Era una mena d'espia negociador a l'ombra, amagat darrere d'un home de negocis, un personatge de Graham Greene, directament, per entendre'ns, que va anar a Àfrica, a Sud-àfrica, i va intervenir, i va aconseguir que Nelson Mandela sortís de la presó al moment adient per evitar la guerra civil que estava a punt de desencadenar-se en la lluita de l'apartheid i de l'anti-apartheid a Sud-àfrica, que podia tenir conseqüències gravíssimes.
Home, doncs la història és molt maca, no?
Mundials, efectivament.
Ens agrada,
no?,
que l'hagi fet un madrileny, sí, i una sueca.
I la veritat és que és molt interessant i t'adones de que tot això és molt bonic, però en el fons què volien els que el van enviar? Evitar el cataclisme econòmic que això hagués provocat. No pas alliberar Mandela perquè els fes pena i tot això.
S'haguessin acabat les maragdes i moltes altres coses.
Aquí està el tema, aquí està el tema, aquí està el tema.
Doncs anem a una altra cosa, que és l'estratègia del Ragno. Questa puella per me pari solo a mandare traditore. Us sona? Us ha de sonar? És Bertolucci?
Sí, i això és Verdi. Això és Rigoletto, això és... Coincidint amb el bicentenari de Verdi, una pel·lícula que oferirà la Filmoteca demà a 9:45.
Que no és bonic demà, que és festa.
Efectivament. I per tant, aprofiteu. Per què? Perquè l'estratègia del Ragno, l'estratègia de l'aranya del 1970, és una pel·lícula de Bernardo Bertolucci molt primitiva, molt abans del Tango, Novecento i tot això, que adaptant a Borges...
Vols dir que quan feia pel·lis bones, no?
Sí, també, també les feia bones. Home, no, n'ha fet algunes, després també, no totes, però ha fet
Home,
algunes.
Home, vaig veure l'altre dia l'Entre tu i jo, i vaig dir, entre jo i tu, que plego.
No compres.
Horrible, horrible, horrible.
Aquesta dona, és que necessita 6, no 1. Bé, doncs, tema del traïdor, tema del traïdor i de l'heroi del Borges, amb Giulio Barroggi i Lida Valli, personatge que va al poble del pare, que el pare és un heroi que va ser mort pels feixistes. Hi ha un monument i tot plegat, però en realitat el que descobreix és que el seu pare va participar en un atemptat feixista. El que passa... Bueno, ui, jo no puc explicar al final. Que darrere dels ídols ideològics de la història a vegades s'amaga tot el contrari, però que no es pot reconèixer de cap de les maneres. I per tant, bé... Quan sonava això al teatre de l'òpera del poble aquest, hi va haver un atemptat. I en aquell atemptat va morir un personatge. I allò podia ser l'home que sabia massa de l'Alfred Hitchcock, però s'acaba convertint en un Bertolucci ideològicament correcte. Ara bé...
Doncs, si voleu anar a veure coses d'un altre tarannà, per dir-ho així...
Bueno, va, i exquisitesa total. Anem al Japó.
Ting.
Això, mira, mira. Pling, pling, pling.
Aquí hi ha... No és Akira Kurosawa, no. Però és Kobayashi.
Masaki Kobayashi, genial, l'autor d'Arakiri, l'autor de La condició humana, un dels grans monuments del cinema de tota la història. A veure, estan fent un cicle dedicat a les joies del cinema japonès, a la Filmoteca, també, de Barcelona.
Digue'm que la fan aquest cap de setmana.
La fan dissabte a 8:15.
Per fi! Ei! Una pel·lícula que puc anar a veure! Senyores i senyors, sí. Casem-nos, no esperem més!
Efectivament, efectivament. Doncs...
Ara ja respiro d'una altra manera.
A més de Tal Padre Tal Hijo i de... Una família de Tòquio, que són les dues pel·lícules japoneses que hem recomanat a les dues darreres setmanes i que triomfen,
Com la venida russa
i que seguim recomanant, anem a veure Kuaidan. És una pel·lícula del 1965 basada en quatre relats d'un sonat que es deia Lefkadio Hearn. No saps qui és?
Lefkadio Hearn.
Ves a buscar informació i llibres de Lefkadio Hearn i trobaràs quatre relats que són El cabell negre, La dona de la neu, Hoichi, el desorellat i En una tassa
però
de té.
Però d'on era aquest senyor?
No sé. Ara no me'n recordo.
D'acord.
No,
perquè em sobta. En lloc de buscar-se un autor japonès, aquest nom no ho és.
Akira Kurosawa va fer adaptacions de Macbeth...
Que fem un raco, ara.
Quines coses que diu aquesta noia.
Doncs, sí, que l'hem anat a veure, no?
Kuaidan.
I que ens emocionarem.
Cinema fantàstic, És el més enllà. Kuaidan, el més enllà,
No se'n parli més.
No, bellesa. Bellesa, kimonos, llums sobrenaturals...
Arigato gozaimasu.
Arigato.
apaga ja la ràdio i enxufa't a icat.cat. Sobretot, el cabaret elèctric. I think you're freaky and I like you a lot.